Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no.
Sigueu benvingudes i benvinguts al 91è programa d'Ona d'Escacs, un espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra a l'estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Manresa, Ràdio Sabadell, Ràdio La Vall, Ràdio Mollet i Amposta Ràdio. Des de la vila de l'esquerra i el Bac de Roda, qui us parla, Vladimir Zayats, no acompanyat avui pel nostre presentador titular, Sergi Pérez, però sí que acompanyat pel nostre tècnic, Guillem Remisa. Bon dia, Guillem.
Bon dia, Vladimir. Què tal?
Al Sergi li ha sortit un imprevist, per tant, ho haurem de fer tu i jo. Sisplau, recorda als nostres oients que ens escolten un més que riurós diferit de quina manera poden recuperar els continguts del programa.
Doncs sí, Vladimir, avui ho farem tu i jo. El programa es pot escoltar des de l'Spotify i des del YouTube i també el trobareu al web de Ràdio Roda, radioroda.cat.
I que els oients poden interactuar amb nosaltres a través del grup de Facebook, que es diu l'Ona d'Escacs. Bé, llavors els continguts del programa són superinteressants. Una entrevista amb un jugador d'escacs, Jordi Ritter Aguilar, jugador del club d'escacs Agustí, però és d'origen argentí i porta aquí moltíssims anys i ens explicarà coses ben insòlites. Després parlarem amb el president del club d'escacs Montmeló, l'amic Jordi Palisser, que parlarem dels escacs base. I després, última part del programa, es dedicarà al Saló de Fama dels Escacs, a Sant Lluís. Per tant, seguim amb la primera entrevista, gravada amb el Jordi Ritter. Estem aquí amb el Jordi Ritter Aguilar, un jugador que els coneixem des de fa molts anys, un jugador del club d'escacs Agustí. Hola, Jordi, què tal?
Hola, bona tarda.
Escolta, m'agrada molt parlar amb tu i, mira, o sigui, amb tots els nostres convidats els fem un petit test ràpid, com si fos una blitz partida d'escacs, val? Per conèixer-te una mica. Val? Per tant, les preguntes són molt senzilles. Mira, primera pregunta, un lloc per viure?
Catalunya.
Molt bé. Un lloc per viatjar?
Canadà.
Un llibre?
Hòstia. Gabriel García Márquez, 100 anys de soledat.
Molt bé. Un plat.
Arròs negre.
Una beguda.
Vi del Priorat.
Una sèrie.
Una sèrie actual? Bueno, a veure...
Qualsevol. Potser antiga, no?
No soc molt de sèries, per això. Pensava, a veure, espera. No, un moment. Ah, bueno, sí, el comissari Montalbano.
Molt bé. Un animal.
Desde luego, más cada pregunta tú. Un animal que estimi, un animal que...
Sí, admi... un animal que t'agradi, que...
Ajá. No sé com es diu en català. Nutria. No sé com es diu en català.
Ah, vale, molt bé. Val, un polític. O política.
Home, el Mujica, el del Uruguai.
Molt bé. Una cançó.
Una cançó. Aquesta de Bob Dylan, que es diu Forever Young.
Molt bé. Un lema.
Fes el bé sense mirar aquí.
Molt bé. I, finalment, un jugador o jugadora d'escacs.
Bueno, per mi el meu heroi és Mikhail Tal.
Molt bé. Perfecte. Doncs això, l'enquesta superada. I ara anem, diguem-ne, al gra de la nostra conversa. La primera pregunta que sempre fem als convidats, com et vas enamorar dels escacs?
Bueno, això té dues respostes. En primer lloc, el meu pare, que va morir quan jo tenia 2 anys i mig, li agradava molt jugar a escacs. I el que he fet, Vladimir, és trobar el joc d'escacs que em va deixar. Mira, era anglès i era un Staunton. Fixa't, mira el cavall aquest. Mira, aquest cavall té 80 anys.
Wow.
I l'estimo molt.
Molt bé.
I, per tant, el meu pare, ens va quan va morir, ens va deixar al meu germà, que també va morir fa 10 anys, un joc d'escacs, que és aquest.
Molt bé.
I jo vaig començar a, bueno, tenir curiositat per aquest joc de peces, que no tenia ni idea com es deia, diguem als 4 anys. El meu germà tenia 8.
Sí.
I ell ja sabia jugar una mica i em va ensenyar a moure les peces i sobretot quan era nen m'agradava molt el cavall. Mm. I crec que vaig aprendre a moure el cavall bastant ràpidament, segons el meu germà.
Molt bé.
Això és el que recordo.
Molt bé.
I després, per mi, que va ser un turning point, com diem en anglès, un punt de no retorn, va ser quan Fischer va ser convidat a visitar l'Argentina en l'any 1960, arran d'un torneig que es va celebrar molt important a Buenos Aires, que es va anomenar Torneig Internacional Sesquicentenari, aquest era el nom, perquè es complien 150 anys de la independència d'Argentina, diguem, no? Sí. Era el 1960.
Ah, o sigui, tu vens d'Argentina, no?
Perdó?
Tu vens d'Argentina, per tant, no? Els teus orígens són argentins,
sí,
no?
Sí, el que passa que jo tinc una mescla d'anglès i argentí.
Sí, perquè me'n recordo que en alguna partida amb tu, si fèiem allà l'anàlisi post-mortem, fins i tot en anglès.
Sí, clar.
Però fa molts anys.
Sí, exactament. Sí. Jo recordo també que en aquest moment tenia 13 anys i aquestes partides es jugaven en un teatre que es deia Teatre Sant Martí, que era preciós.
Sí.
Que estava molt organitzat aquest torneig. En aquesta època argentina tenia molts diners i tot i que els escacs, bueno, en aquest moment serien, no sé, el quart o el cinquè esport important, estava molt organitzat. Però el que sí recordo és que com jo tenia 13 anys i les partides es jugaven, suposo, al capvespre, a les 6, perquè la gent que treballés pogués anar a veure, el meu amic Xavier Colom va convèncer els meus pares que jo anés amb ell a veure les partides, perquè pensa que perquè aquestes partides començaven a les 6, però s'acabaven a les 11 de la nit. Perquè en aquest temps, volia recordar-me, però em sembla que les partides eren 2 hores i mig, 40 jugades.
I després s'ajornava.
I això per mi va ser molt important perquè, bueno, va ser la primera vegada que jo podia sortir amb un amic meu i tornar tard a casa meva. Jo suposo que en aquesta època arribaria a la mitjanit a casa meva, no? I clar, 13 anys a la mitjanit era bastant tard, no? I a més, les partides es jugaven pràcticament cada dia.
Sí, sí.
O sigui, jo sortia de l'escola, prenia el berenar i ja amb el meu amic ens anaven cap al centre de la ciutat perquè es jugava en el Teatre Sant Martí, que ja et dic, encara existeix.
Sí.
Està en el centre de la ciutat, en l'Avinguda Corrientes.
Sí.
Recordo d'això. Bueno, ja està. Això és el que volia dir-te. Que...
Parlant del Xavier, com que ja l'has esmentat, suposo que ja és el teu amic que ara el trobes a faltar, no? Perquè, per desgràcia, aquest any ens va deixar, no?
Sí. El trobo a faltar molt, sobretot com company humà i també com company d'escacs. Vam anar a jugar molts tornejos junts, molts tornejos.
I ell com va parar a l'Argentina?
Ell va parar a l'Argentina perquè el seu pare va lluitar en l'exèrcit republicà com pilot i el seu pare va estar més o menys d'amagat a Barcelona fins a l'any 1940. Jo crec 1945, una cosa així. I el seu pare, amb la seva mare i ell, el mateix, es van exilar a l'Argentina. I jo ho vaig conèixer quan ell tenia, pues, no ho sé, 9 anys i jo tenia 6.
Wow. Jo no ho desconeixia absolutament aquesta part. Uau, és molt, molt interessant pels nostres oients també.
Bueno, i ell va ser el que em va donar molt suport perquè, bueno, això no és escacs, però aprofito per dir-lo. Jo sóc un exilat.
Sí.
Jo vaig deixar l'Argentina en l'any 1981.
Sí.
No perquè participés en partit polític, però a l'Argentina qualsevol persona que tenia una mica d'idees d'esquerra era bastant probablement que sigués sequestrat, torturat i assassinat. Perdona, perdona, no, no vull fer això una cosa política.
No, no, res, això
són, realitat,
també,
no?
Són també coses, sí, perquè jo vaig marxar d'Ucraïna per un any i per fer una beca postdoctoral aquí, i mira, o sigui que clar, això ja porta aquí més de la meitat de la vida.
Clar. I el meu amic Xavier em va donar molt suport perquè, tot i com exilat, jo vaig tenir la sort perquè com era professor d'anglès, ja venia amb un contracte de feina amb International House,
sí.
O sigui, un exiliat especial, perquè arribava a Barcelona i ja tenia feina.
I ja tenies feina.
Però tot i així, la feina per sortir va triar un mes i ell em va donar molt suport, em va oferir la seva casa i tot així.
Molt bé, molt bé. Bé, doncs, mira, Jordi, tu, això és una història fabulosa. I els escacs aquí són més aviat un mitjà, no? I un mitjà que t'acompanya tota la vida. Tu quan vas començar a jugar unes partides així com a federat?
Bueno, a veure, a l'Argentina no existia això de la federació com aquí. A l'Argentina tu pertanyies a un club.
Wow.
I jo vaig començar pertanyint a un club d'escacs que ara encara existeix, que es deia Club d'Escacs Villa del Parque. I aquest club d'escacs va donar molts bons jugadors. Al començament, quan vaig afiliar a aquest club, hi havia un jugador molt bo, ara no ho sé, no conec la seva vida, però un jugador jove molt bo que es deia Jorge Rubinetti.
Mm-hmm.
Aquest va ser convidat per jugar aquest torneig on va jugar el Fischer.
Wow.
I em sembla que tenia només 18 anys quan va jugar aquest torneig, ell. I després va jugar amb un altre club que es deia Villa Ballester.
Uh-huh.
I també va jugar, en aquesta època també es jugava molt a la universitat. I com
sí.
jo feia enginyeria,
sí.
no vaig acabar la carrera, vaig jugar al torneig universitari sovint i recordo que una vegada vam jugar al Casal de Catalunya.
Sí.
És un edifici preciós que qualsevol que vagi a Buenos Aires, que vagi al Casal de Catalunya, perquè és com si estigués en el modernisme de Catalunya. És preciós l'edifici aquest.
Molt bé, molt bé. Escolta, interessantíssim. I escolta, deixa'm fer una pregunta. Si tu ara poguessis demanar jugar una partida amb un jugador qualsevol d'escacs, no?, que hi hagi hagut a la història o que ara en actualitat, amb qui jugaries la partida?
Bueno, jo penso que hi ha un jugador que sempre m'hagués agradat jugar, que és el Rubinstein.
L'equip Rubinstein.
Perquè sempre he admirat les seves partides amb els finals de Torres, que són una meravella, una obra d'art. I com aquesta és la paraula més feble de meus escacs, trobo.
Sí.
Això em va explicar el Fernando Peralta, que va ser mestre meu durant 10 anys.
Wow.
Sempre m'ha dit, Jordi, tu tens talent per tàctica, però el final de Torres...
Ho jugues fatal.
Fernando, no puc recordar 101 finals de Torres, no. I per tant, jo crec que disfrutaria molt jugant una partida amb el Rubinstein.
Molt bé, molt bé.
I després també us explicaré, perquè ja em preguntaràs, amb el Tal. A Mijail Tal també m'agradaria molt jugar.
Sí, molt bé. Escolta, i de la teva aquesta gran història de l'amor als escacs a Argentina, aquí a tot arreu, alguna anècdota que poguessis explicar als nostres oients?
Bueno, de l'Argentina l'anècdota que tinc és que una vegada en un grup molt petit de jugadors vaig escoltar com Oscar Pano, sí, que encara viu, té 88 anys, però està molt bé, molt bé. Fa poc ha publicat un llibre que un amic meu que vindrà a l'Argentina em portarà, que es diu Pano Magistral, i em fa molt de goig veure aquest llibre perquè explica tota la vida dels escacs dels anys 50 i 60 a l'Argentina, que jo vaig viure molt intensament. Bé, bueno, 50 no, 60. I l'Oscar Pano aquest, jo recordo molt l'explicació aquesta, em va farpar molt, la veritat que va ser molt, molt bonic. I després, bueno, l'altra anècdota que tinc per compartir és que, per una raó que mai he sabut explicar-me, d'alguna manera, bueno, sí, té a veure amb el Colom. Perquè Ochoa de Chagen jugava a la UGA, que és l'actual president de la Federació Espanyola, però era molt proper a Xavier Colom. Sí. Em sembla que jugava a la UGA com segon tauler, una cosa així. I arran del torneig aquest que es va fer, no sé si vosaltres ho recordeu, jo em recordo molt, el 1992, arran de les Olimpíades, es va fer un torneig molt important al Saló del Tinell. I no recordo ben bé per què, però la partida que jugava Ochoa de Chagen i Mikhail Tal no es va poder fer en la sala. I com jo era conegut de l'Ochoa de Chagen, ell em va dir, vine amb mi que veuràs la partida. I jo recordo que vam sortir del Saló del Tinell, vam anar a un hotel i em vaig trobar a Mikhail Tal absolutament consternat, ara us explicaré per què, perquè la seva dona havia sigut retinguda al aeroport del Prat degut a aquesta, no em podia recordar bé, em sembla que va ser el Corcuera que va posar aquesta llei d'estrangeria. Ah. I la seva dona estava retinguda a l'aeroport del Prat.
Ah.
I Mikhail Tal estava desesperat. I en aquest moment no havia ningú que parlés anglès, només era jo. I em va dir, Jordi, apropa-te a Mikhail i intenta calmar-lo. I jo, com a més de jugador d'escacs, soc profe d'anglès i traductor, em vaig apropar, el vaig agafar com es diu això? Pol, me surt el francès, no sé per què. Bueno, el vaig mirar i li vaig dir, take it easy, tranquil, take it easy. I em va mirar, recordo això. I em va dir, My wife, la meva dona. No et preocupis, trucarem a l'aeroport a veure quina és la situació. Oh, thank you. Vale. I un que estava a la sala va trucar a l'aeroport i li van dir això, li van dir que la seva dona estava retinguda 24 hores, que només la deixarien sortir al dia següent. I l'Ochoa de Chagen va decidir ajornar la partida. Però això em va donar la possibilitat de parlar, bueno, parlar, feia d'intèrprete, perquè en realitat el que feia és tal parlar amb l'Ochoa de Chagen,
sí.
I li va dir que estava molt agraït, perquè estava molt, molt, molt trasbalsat per això que li havia passat a la seva dona, i jo feia d'intèrprete amb l'Ochoa de Chagen i el Mikhail Tal. Però un moment donat... Ho vaig fixar, vaig mirar-lo molt amb els... Ai, em surt l'anglès de vegades quan parlo català. Bueno, ho vaig mirar fixament i em vaig dir a dins meu, si em donessis 1% de la teva matèria gris, arribaria a ser mestre català. Això és el que vaig pensar en l'any 1992. I és una anècdota molt, molt bonica que tinc a la meva vida. Sí.
Molt bé, Jordi. Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, però segurament tornarem a parlar amb tu, perquè segurament tens d'històries unes quantes i que són superinteressants.
Me n'alegro molt. Vale. M'acomiado de vosaltres.
Gràcies. Moltes gràcies i fins una altra, Jordi.
Moltes gràcies, Vladimir. Que vagi molt bé. Records a tots. Adéu.
Molt bé, és al·lucinant, això. Ara passem a l'entrevista que hem fet amb el Jordi Pellicer, president del Club d'Escacs Montmeló.
Estem aquí amb l'amic Jordi Pellicer del Club d'Escacs Montmeló. Hola, Jordi, què tal?
Hola, bona tarda.
Què tal? Com ha anat tot? Quines perspectives ens esperen aquesta tardor? Suposo que un dels temes que et preocupa són fases prèvies, no?, del Campionat de Catalunya d'edats. Com ho veus tot?
Bé, és costum que la federació vagi una mica tard, no? De moment no en sé res. Diguem que a Barcelona, ja l'any passat, l'Ivan Marina es va fer una mica càrrec de tot i hi ha un grup de WhatsApp en aquest tema, sí. Però jo de moment no en sé res, no? Jo espero que aviat es posin les piles per començar a posar dates, a veure com s'organitza. En qualsevol cas, jo espero que tu, Vladimir, donguis un cop de mà, com l'any passat, en l'organització de les prèvies, sí, perquè sí. Més aviat jo m'agrada més, no? Ja ho vaig fer l'any passat, dedicar-me més al tema dels que comencen, no? Que
de
no
la promoció. Sí,
del
sí.
Tema de la promoció.
Sí. No, la promoció aquí, o sigui, el costum aquest que teniu, clar, l'any passat també varen ser pràcticament 100 nanos, no?, prop de 100 nanos allà, que vaig sorprendre moltíssim, no?, és a dir, surten d'allà de per sota de les pedres.
Sí, sí, però bueno, al final tot anem a per allà mateix, vull dir, a mi m'agrada més el tema de que s'inicin, no?, de que aprenguin els valors de les coses, de que sàpiguen veure un emparellament i saber si juguen en blanques o en negres, saber on seuen, que no s'equivoquin i un jugui en blanques quan ha de jugar en negres, totes aquestes coses, i que d'això, tot això després va a les fases prèvies, i tot això fa que després siguem més en el món dels escacs federats, no?
Exacte.
I tots anem allà mateix, no?
L'única informació que se m'ha traslladat aquest estiu, però ja fa alguns mesos, és que de cara a aquest any, doncs, la federació faria licitacions. Val? I, per tant, després, un cop concedida la licitació, en principi, o sigui, tota l'organització aniria a través de la federació, que no estaria pas malament, és a dir, en aquest cas, però ho veurem, perquè de moment, això... O sigui, picar pedra, esperar les notícies i parlar amb la gent responsable d'això, perquè bé, si aconseguim ordenar aquest tema, això estaria molt i molt bé.
Sí, bueno, el tema de la licitació crec que sempre hi ha sigut, no? Vull dir, obren els terminis i suposo que a través d'una circular obren els terminis i aleshores fas propostes per organitzar les fases prèvies, no? Normalment, els territoris es posen d'acord perquè només hi hagi una licitació per territori. Sí, és cert que alguna vegada, en algun lloc, crec, n'hi ha hagut dues. Però lo habitual és que, amb els pocs que som, que unim forces, no? I sempre hi hagi una licitació. El problema és aquest, no? Que quan obriran els terminis per posar-nos a rodar, perquè tu saps que un dels grans problemes és trobar locals. Sí. Prou grans, clar. Estem al setembre, si busques un pavelló has d'anar amb molt de temps. Setembre, octubre, et diuen, tenim aquestes dates i has de poder triar. No ens podem posar en marxa el mes de novembre.
No. O sigui, al principis d'aquest any crec que vam aconseguir fer un miracle i muntar la nostra fase prèvia en qüestió d'un mes, però... El tema dels locals va ser crític, però ho vam aconseguir i la veritat és no sé com.
Sí, 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 però no hauríem de córrer d'aquesta manera sempre.
No. Vam parlar l'altre dia amb el Joan Turón i deia, bueno, si voleu la fàbrica, sobretot, feu això, perquè ara doncs, tot els locals que pertanyen als ajuntaments doncs, pretenen tenir les seves planificacions. Ah, val. I què? La canalla del club, què? Heu començat les classes? Són més? Són menys? Són més aviat com sempre? Com va el tema a Montmeló?
Bueno, nosaltres comencem les classes a l'octubre, sempre. Al setembre fem una miqueta de d'escacs a la fresca, no? Perquè amb els temps que corren, que sem que el fred no arriba, sí, fem una miqueta de pinquets. I, bueno, no, espero que siguem més o menys com sempre, eh? No, Montmeló és un poble petit. Sí. Havíem arribat a tenir uns 20 nens apuntats. Jo penso que estarem amb menys, eh? Perquè tenim molta competència, ja ho saps tu, no? Altres activitats com el futbol, el bàsquet, mil coses, també ara hi ha el pàdel, el no sé què, i els escacs sempre som els últims. Sí, sí. I si troben forat, pues igual venen. Però bueno, no estem preocupats gaire per tot això.
Els nostres oients escoltaran aquest programa allà a l'octubre quan hàgiu començat les classes, per tant, bé, ja sabrem. Però, clar, si no hi ha cap muda extraordinària, llavors més o menys estareu dins dels mateixos números. Per tant, això, quan no hi ha cap sorpresa, en aquest sentit també us permetrà treballar de forma, diguem-ne, més habitual, aquella, rutinària, i bé, segurament tot sortirà molt bé. No?
Pues sí, senyor.
Esperem que... Jordi. Doncs t'agraeixo moltíssim aquesta blitz connexió amb tu, perquè sobretot era el tema aquest per valorar de com estem quan a les fases prèvies i tal. Doncs bé, si qualsevol cosa, que ja saps que tens les zones de l'ona d'escac sempre obertes per tu.
Pues moltes gràcies, Vladimir. Ens veiem.
Vinga, Jordi, una abraçada, gràcies.
Una abraçada per tu, gràcies.
Bé, i ara l'últim tros del programa dediquem a la sala de fama de Mundial dels Estats Units, que és a la ciutat de St. Louis, perquè s'han anunciat qui seran inclosos als Salons de la Fama l'any 2023. Els candidats al Saló de la Fama dels Estats Units són... Yuri Shulman, nascut l'any 75, que primer es va proclamar campió de Bielorússia l'any 94, després va ascendir a gran mestre als 20 anys, es va destacar per demostrar regularitat als campionats d'escacs dels Estats Units, on va emigrar, va competir en 9 esdeveniments d'elit i va guanyar campionats dels Estats Units l'any 2008. Va representar els Estats Units en dues Olimpíades, guanyant el bronze per equips l'any 2008. William Shinkman, nascut l'any 1847 i mort l'any 1933. No només va ser un autor de problemes d'enorme talent a la història dels escacs, sinó que també va influir en el desenvolupament teòric dels mateixos. En una carrera que va abastar més de 6 dècades, va compondre més de 3.500 problemes sobre una àmplia varietat de temes i va ser anomenat el mag de Gran Ràpid. Liza Lane, nascuda l'any 1938, és una pionera en el desenvolupament dels escacs femenins dels Estats Units. Va arribar tard, iniciant-se en el joc, però després va progressar molt ràpidament, va guanyar el campionat femení dels Estats Units l'any 59. També va ser la primera escaquista femenina a aparèixer en la portada del Sports Illustrated el mes d'agost del 61. Ara, la FIDE, pel Saló de la Fama dels Escacs Mundials, això, la cerimònia d'inauguració es farà el 13 de novembre d'aquest any. Llavors, els nomenats són Bent Larsen, el Super Larsen, nascut l'any 1935 i mort l'any 2010, un gran mestre d'escacs que a l'obertura B3, primera jugada del blanc, porta el seu nom. Després, Susan Poller, nascuda l'any 1969 a Hongria, una de les escaquistes més conegudes de tots els temps. Poller és la primera dona que ha estat inclosa tant al Saló de la Fama dels escacs nord-americans com al Saló Mundial. I Lajos Portis, nascut 1937, un gran mestre d'escacs a hongarès, que també, per el seu estil de joc, té el sobrenom de Botvinnik hongarès. I, per cert, vam fer un programa on vam descobrir el seu talent per cantar. Aquí estem, acabem aquí el programa, fins l'edició 92. Salut i escacs!